El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt bona nit, benvinguts a una nova edició del Protagonista. Com sempre, una entrevista en profunditat a un dels personatges del moment. Salutacions, com sempre, del nostre tècnic de so, Antoni Huguet, a la producció, David García. I Mercè Raga, què tal?
Caram, ressaca, una mica dels Oscars?
Una miqueta.
Ens hem vingut recuperat.
Poca, menys, però una miqueta dura. Escolta'm, protagonista del dia avui.
Anem-hi.
Som-hi?
El protagonista d'avui és...
Cinto Niki Espinosa, és periodista radiofònic i director del programa L'Altra Ràdio de Ràdio 4, un magazín especialitzat en cultura audiovisual que s'emet des de fa més de 40 temporades. És professor a diverses universitats catalanes i ha publicat diversos llibres, com ara Cronologia dels primers 15 anys de l'audiovisual a internet o bé La ràdio en català a l'estranger. Hem de dir que l'any passat va rebre el Premi Nacional de Comunicació. Cinto Niki, avui, és el nostre protagonista a Ràdio Estel.
Cinto Niki, què tal? Molt bona nit.
Molt content d'estar a Ràdio Estel, amb vosaltres, amb tot l'equip.
Deixi'm fer-li la primera pregunta, que evidentment és per què la ràdio?
Per què la ràdio? Perquè és allò que des de petit a mi més em va cridar l'atenció. El meu pare escoltava emissores internacionals d'ona curta, una cosa que no era en aquell moment tan estrany. Estem parlant de que jo recordo per edat, no?, anys 70, per tant, més o menys ja ens podem ubicar de la data de naixement, quan allò que tens uns 10 anys ja, i doncs hi havia aparells per casa, aleshores jo començava a moure aquells dials i el meu pare escoltava també a banda de les emissores d'aquí, igual que ho feia la meva mare, una grandiosa oïdora de ràdio, que encara ho és, i també oïdora d'aquesta casa i de moltes altres, i aleshores allò em va cridar l'atenció entre els programes locals que es podien escoltar i aquell dial que arribaven emissores de l'estranger, em va, doncs, cridar l'atenció i a partir d'aquí, doncs, es va establir aquesta complicitat com oïdor amb aquest mitjà de comunicació i després, doncs, professionalment també m'hi he pogut dedicar.
Si ens situem a l'altra banda del transistor, què té la ràdio que enganxa tant?
Doncs jo crec que és la seva senzillesa i la seva veritat, no? En aquest cas, estem aquí a Ràdio Estel, estem en una conversa que us agraeixo moltíssim, molt content d'estar a la vostra emissora en el seu 25è aniversari. Algun company a la part tècnica, doncs, com avui que teniu, doncs, l'Antoni Huguet al control de so, una cosa extraordinàriament senzilla i ganes d'algú que està a l'altra banda del seu aparell de ràdio, del seu dispositiu mòbil, del seu telèfon mòbil, escoltant-ho a la carta a través d'un ordinador, d'algú que vol escoltar, no? I aquesta comunicació tan simple i tan autèntica en la majoria de casos, quan no hi ha impostura, quan es poden dir les coses com pensa, quan no hi ha condicionants, a vegades, doncs, de tipus comercial o de moltíssima mena, s'estableix una cosa, jo crec, de molta més complicitat i sinceritat, i alhora també diuen aquell poder que no dicta la ràdio. La ràdio també suggereix molt, no? Una persona que a mi ara no em conegui, o que no et conegui tu, Joan, difícilment s'imagina, doncs, com són aquestes persones ara. Actualment és molt simple, es col·loca els cercadors i la gent de l'ofici a les emissores de ràdio, ara hi ha molta imatge publicada, però és bo també aquest aspecte d'allò que suggereix el missatge sonor, no? Que és moltíssim.
Com bé saps, últimament s'han posat de moda la darrera dècada una cosa que es diu el podcast, i molta gent té a la seva habitació un micròfon i un ordinador i amb allò fa ràdio. Tothom pot fer ràdio?
Actualment, si no és ràdio hertziana, que s'ocupa una franja de la freqüència modulada, tothom pot fer servir el llenguatge radiofònic. Això està claríssim. És a dir, a Catalunya ja hi ha una tradició de més de 40 anys de les emissores municipals, com sabeu, que són emissores legals, que venen de les Deganes, Ràdio Arenys. El passat setembre va complir els seus 40 anys. La gent de l'ofici ho sap prou bé, immediatament entre Rubí, immediatament entre Canet, entre Sant Boi, i són legals. Van tardar temps, però finalment es van legalitzar i el moviment de municipals és legal. Però hi ha tot un altre col·lectiu a Catalunya que ha anat en paral·lel des de l'inici, per exemple, de Ràdio Maduixa de Granollers, el que seria Ona Lliure, el que serien moltíssimes emissores lliures, passant per la cèlebre emissora d'en Picarol de Radio Pica o Radio Bronca o Contrabanda, emissores lliures alternatives, el que es diu el tercer sector, que encara no tenen cap tipus de regulació ni a Catalunya ni a l'estat espanyol. Què vol dir? Que en tot cas són legals o estan molt a prop vostre. Hi ha una emissora extraordinària del barri de Sants, que és Sants 3 Ràdio, o Ona Sants, ja dic, les emissores de Sants, que és un barri amb una tradició radiofònica extraordinària. Aquestes emissores de tipus cultural, de tipus associatiu, amb tants anys que porten en antena, tant una com l'altra, no estan amb un reconeixement de freqüència. Què vol dir? Que aquesta manera de fer ràdio del segle XX, que era a través de la freqüència modulada, per un espai geogràfic determinat, doncs tenia molts condicionants i era una manera de que algunes persones havien d'anar a una emissora, fos del tipus que fos, professional, alternativa, privada, municipal, i expressar-se per allà, perquè si no, no t'escoltaven. En el moment que comença a haver-hi internet i que l'eina es socialitza a través de l'ordinador, la connexió de l'ordinador al telèfon i un simple micròfon, algun efecte de so, que n'hi ha moltíssims de tipus gratuït i músiques molt accessibles, tothom pot fer servir aquest llenguatge sonor. Fins al punt, que és una demostració en format podcast, que hi ha més de 80 escoles catalanes que utilitzen el llenguatge sonor per fer coses en el seu ensenyament, per utilitzar-ho per ciències naturals, per utilitzar-ho com una eina de comunicació amb llengua o per fer programes a l'hora del pati, a l'hora de l'esbarjo, amb els seus alumnes. No? Què vol dir? Que les mestres, aquí hi ha moltíssimes dones treballant, com sabeu, educació, amb nens fins i tot des d'infantil, el programa de l'altra ràdio hem passat moltíssims exemples, primària, secundària, poden utilitzar llenguatge sonor, poden fer podcast. El podcast, com a concepte, té també una gran virtut, com tots sabeu, i és de que és accessible des de qualsevol part del món. Allò que abans només era la BBC, la veu d'Alemanya, una ràdio Moscou que tenien una base internacional, ara una persona d'aquí del barri de Sants amb el seu podcast pot escoltar qualsevol persona de qualsevol part del món i es pot comunicar amb absoluta tranquil·litat, i això és molt positiu. No? S'ha democratitzat el llenguatge sonor, podríem dir la ràdio, a través del podcast.
Ara em parlava de reconeixement de freqüència, de ràdios amb reconeixement de freqüència, i jo em quedo amb la paraula reconeixement. Cuidem de la ràdio en aquest país?
Jo crec que els professionals sí, perquè si hi ha hagut alguna cosa bona, jo crec que Catalunya és la quantitat de professionals extraordinaris del micròfon. Una cadena SER, per exemple, una emissora privada de primera magnitud, no, evidentment no tots són catalans, però si mirem la història recent de la cadena SER els últims 30 anys, tranquil·lament, de la transició ençà, ja sé que fa més temps que la transició està en marxa, però uns pocs anys després, observem en programació estatal la quantitat de dones i homes de davant del micròfon que, diguem-ne, venen del que seria Ràdio Barcelona o pròpiament dels companys de Ràdio Reus. Moltíssims companys de Ràdio Barcelona dels últims anys venien de la tradició radiofònica de Reus, amb Josep Maria Martí al capdavant, i així podríem anar seguint, com és ben conegut, un Andreu Buenafuente, etc etc etc. Pedrera, indiscutible. Ràdio Nacional d'Espanya, moltíssims professionals. Ara mateix presenta els matins la gran Pepa Fernández, formada, evidentment, a Ràdio 4, ràdio també feta, diem, en català des de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, després durant molts anys també en castellà a Ràdio 1, i així podríem anar desgranant, és a dir, la tradició de Ràdio Miramar, la tradició de COPE, però no únicament davant del micròfon, no? A mi sempre m'agrada molt destacar el paper de la gent que estan allà en el control de so, com ja ara veig aquest company vostre que va mirant, diem-ne, la pantalla de l'ordinador. Hi ha meravellosos tècnics i tècniques de so del món de la tradició radiofònica. Jo vaig fer 1000 programes amb un gran muntador musical que era Plácido Navarro, Ràdio Nacional d'Espanya. Hi ha tota la tradició dels Cotilles, acabant amb els dos germans Cotilles que encara estan actius a Catalunya Ràdio. El seu pare era en Paco Cotilles, del Servei Exterior de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. La tradició dels Oroz, Ràdio Barcelona. Així podríem anar seguint. Què vol dir? Magnífics gestors també d'emissores. Per exemple, aquí teniu un Enric Frigola com un responsable també de programes de Ràdio Estel amb la seva coordinació. Jo esmentava Josep Maria Martí dirigint molts anys SER Catalunya. Per tant, en qualsevol estament trobaríem que la ràdio a Catalunya se l'ha cuidat. Des del punt de vista, diguem-ne, de la regulació, l'única qüestió que malauradament no s'ha arribat a aconseguir mai perquè és una decisió de l'Estat espanyol és precisament la regularització de les emissores del dit tercer sector que no fan competència deslleial, evidentment, amb la ràdio privada fent publicitat fraudulenta o fent un altre tipus de programació. Parlo d'emissores lliures, alternatives, culturals, associatives, que neixen, com jo deia abans, cap a l'any aproximadament 1977. Mai s'ha pogut regularitzar. Ho va intentar el conseller de Cultura Joan Manuel Tresserres, professional del món també de l'audiovisual, havia estat el conseller de l'audiovisual de Catalunya quan estava a la Generalitat de Catalunya. Ara, actualment, encara ho està intentant en aquest cas el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, però clar, la Generalitat de Catalunya pot atorgar freqüències quan l'Estat espanyol, a dia d'avui, les ha assignat, i a partir d'aquí haurien de trobar unes freqüències per aquest tercer sector i acabar de regularitzar aquest sector que sempre ha estat, podríem dir, deixat una mica de banda, i la Unió Europea ja fa molts anys, en el seu marc regulatori, ja contempla les emissores del tercer sector, ja contempla que aquesta ràdio participativa, associativa, de caire cultural i no lucratiu, també té la seva raó de ser. Sort que internet ho ha salvat i ha permès que aquest sector, a través d'internet, pugui mantenir-se viu, però sempre també interessa poder sortir per les zones.
De seguida, Cinto, parlem de les noves tecnologies a la ràdio, parlem de Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya, amb l'altra ràdio que ha fet tot just 40 anys. De seguida parlem de tot plegat, però abans m'esmentaves Ràdio Pica i a mi em venia al cap, ja que havies publicat aquest llibre, La ràdio, un català a l'estranger, em venia al cap la gran Ràdio Pirinaica, també,
Sí.
El gran servei de la ràdio.
Cert.
Sempre.
Quan jo esmentava que de petit, doncs, el meu pare escoltava emissores a casa, podia escoltar els programes de la BBC, podia escoltar els programes també Radio España Independiente, emisión, en aquest cas emissora La Pirenaica, no? Radio España Independiente, una emissora del Partit Comunista, amb tots els trifulgues que tenia aquells partits comunistes de l'època a l'exili, que comença a Moscou, però que immediatament fa el salt cap a Bucarest, cap a Romania, transmetia desinstal·lacions, per tant, de Ràdio Romania, amb grans antenes. Mai la Pirenaica, com es feia una mica la seva fàbula, via transmès amb equips portàtils lleugers, era impossible en una curta, des del Pirineu. Ho feia des de Bucarest, des de Romania. Una de les persones, per exemple, lligades a la Pirenaica, el senyor Soler Tura, que nosaltres el vam tenir a l'altra ràdio de Ràdio 4 explicant-ho en primera persona, que fins i tot Soler Tura havia arribat a fer espais durant un temps en llengua catalana en el si de la Pirenaica. No? Era aquella ràdio combativa, aquella ràdio que intentava mobilitzar la societat espanyola, que moltes vegades exagerava les informacions referides a vagues. Era una ràdio, evidentment, de lluita, d'activisme, i també doncs, moltíssimes persones la podien escoltar si no és que estava interferida per el règim franquista. No? A Barcelona hi havia dos centres d'interferència, Plaça Espanya i l'aeroport del Prat, i des d'allà es feia la interferència a la Pirenaica. Algú que tingui una edat, recordareu que on ara hi ha el quarter dels Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona, a la Plaça Espanya, aquell edifici nou, abans hi havia un edifici de la Policia Nacional i a sobre hi havia una antena molt estranya, un cercle baix ple de fils, que era una antena per radiar precisament en freqüència zona curta el xiulet que interferia a la Pirenaica.
Tot just ara parlem de Ràdio 4, d'aquests 40 anys de l'altra ràdio. Esclar, si jo els hi dic als oients, per qui no ho conegui, l'altra ràdio és un programa en què es parla de ràdio. Podria semblar molt endogàmic, això.
Sí, 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 i de més coses. Ho és, i encara ho fem, no? Neix com un programa de radioaficionats, és una vessant de la ràdio, el 1980, i de la ràdio escolta, això que estàvem dient de les emissores internacionals, és quan jo vaig començar a col·laborar amb els seus creadors, Amadeu Sala, Joan Manel Domínguez, Ramon Lluís, un magnífic tècnic de so, el Manel Sorribas, un altre magnífic tècnic de so, i la presentació d'Eduard Elias. El que passa que aquells dos tècnics de so que jo esmento, Ramon Lluís i Manel Sorribas, eren radioaficionats i van tenir la idea de crear un espai d'aquesta mena. I al cap de programes, el senyor Andés li va dir busquin algú que es posi davant del micròfon, i és quan van anar a parar l'Amadeu Sala i en Joan Manuel Domínguez, que també eren radioaficionats, i que després, doncs, en Manuel Domínguez professionalment es va dedicar al món de la ràdio, entre altres coses, el que va crear Com Ràdio, i actualment dirigint els estudis de periodisme a la Universitat Abat Oliva. Per tant, un comunicador d'una llarguíssima trajectòria, però el seu inici està a l'altra ràdio. Doncs bé, parlem de ràdio, però immediatament ens obrim cap al món de la telecomunicació en general amb to divulgatiu. No? Parlem de telemàtica, parlem de la televisió via satèl·lit, del que és la telefonia mòbil, però ho estem fent en el moment que això encara no era habitual a la societat. No? Igual que ara doncs, podem estar amb ordinadors quàntics, podem estar parlant doncs, a temes d'intel·ligència artificial. Abans era molt estrany que algú parlés d'aquestes temàtiques. A dia d'avui doncs, queda clar que qualsevol magazín, qualsevol programa, fins i tot té seccions de divulgació tecnològica, no? Com també la tecnologia, la telecomunicació, producció ha anat mica en mica formant part, com ja fa tants anys diu el programa, de la cultura general de les persones. Pensa que quan va néixer Radio Estel van venir els primers responsables a l'altra ràdio, jo ho recordo perfectament, amb les primeres músiques, les primeres sintonies, i hi havia un programa que es deia Els veïns de l'Escala, que era un programa molt particular perquè parlava, diguem-ne, de gent també, era endogàmic, que fèiem ràdio amb altres emissores, i nosaltres mateixos vàrem anar allà a Diagonal, tocant a Passeig de Gràcia, on hi havia la primera seu de Radio Estel, vàrem participar amb Els veïns de l'Escala. Sempre hem tingut un gran lligam amb tots els professionals de totes les emissores, no? Un programa a l'altra ràdio obert a totes les emissores municipals, tercer sector, públiques, privades, i encara així és.
Esclar, pels famosos millennials, si jo els dic que el 2020 estem parlant de nova tecnologia al món de la ràdio, segur que saben de què els hi parlo. Però si els dic fa 40 anys de què es parlava a la ràdio quan es parlava de nova tecnologia, no sé si ho tindria tan clar.
Fa 40 anys, el que hi havia en aquell moment, que és quan el programa neix i va ser molt innovador, una de les coses que eren ja nova tecnologia de l'època, no lligada directament a la ràdio, però que la vam utilitzar, eren els ordinadors domèstics, abans dels PCs, Amstrad, MSX i Spectrum. L'altra ràdio és el primer programa que va fer una revista telemàtica. Vol dir que nosaltres emetíem els bits per l'antena, que es podia carregar amb caset. Les memòries d'ordinador d'aquells dispositius eren caset, cinta magnètica de caset, i allò que s'enregistrava per les ones, una vegada vist a la pantalla, lletres i xifres, no hi havia imatges, era, doncs, informació sobre aquest món, emissores internacionals, la temàtica del programa. Per tant, vàrem fer la primera revista telemàtica per aquesta mena d'ordinadors. Allò era un moment d'innovació. Molt poc després entren, evidentment, al món ja dels ordinadors personals amb molta més possibilitat, i allò esclata. I com t'he dit abans, també nosaltres vàrem també assistir al naixement de la telefonia mòbil, però analògica. Per tant, aquella telefonia mòbil que, a més, tu la podies escoltar amb un escàner, la telefonia mòbil analògica era perfectament escoltable si algú disposava a casa d'un escàner i podies anar escoltant converses telefòniques, diguem-ne, de persones que anaven, diguem-ne, amb el seu telèfon mòbil parlant amb qui fos, i que hi havia algú que disposava d'escàners i els podia escoltar. No era cap cosa ni fraudulenta ni il·legal. Altra cosa seria haver difós, òbviament, i haver fet un ús fraudulent d'aquelles converses. Allà aquest punt dels anys 90 era aquest punt d'innovació.
Per què la ràdio aconsegueix adaptar-se a cada punt d'innovació?
Perquè permet la ràdio fer coses en paral·lel i de forma simultània, i perquè té un cost econòmic baixíssim. El mateix, diem-ne, que ara nosaltres estem fent aquí, a la que li has de col·locar, i que ara també hi ha molta automatització i molts estudis, evidentment, ja disposen de càmeres, i cada vegada és més habitual que els locutoris acabin esdevenint com petits platós, però sempre automatitzats, però ja encareix el producte. Ja has de col·locar uns elements de llum, ja has de col·locar, potser si és que ha de quedar una mica vistós, algun tipus de fons. El tema s'encareix, no? Per exemple, els companys ara d'ICAT FM, allà a la Diagonal, tenen un estudi innovador, molt interessant, que és com una mescla de locutori de ràdio i de plató de televisió, i fan realitzacions des d'ICAT FM per YouTube, cercant aquest públic jove. Això ja encareix una mica el producte, ja ho complica d'alguna forma. Però la televisió és que, d'alguna forma, també els últims anys ha adoptat aquesta manera de treballar de la ràdio, basada molt en la paraula, no? No tant necessàriament en les imatges, no? Per un tema de costos econòmics. Per tant, la ràdio és un sistema de comunicació sumament econòmic, basat en la paraula, i alhora que sempre t'està permetent una activitat en paral·lel. Molta gent pot estar escoltant ara, fent coses per casa, gent que pot estar conduint, gent que pot estar estirada i descansant al llit. Permet aquesta simultaneïtat. La televisió, d'alguna manera, haurà d'anar, i ja ho intenta, haurà d'anar cap aquí, però fins que no hi hagi algun tipus de sistema receptor d'interfície connectat a internet que la puguis portar sobre amb una ullera, com ha intentat Google Glass, algun sistema que vagis veient la imatge d'alguna forma molt que sigui còmode, no aconsegueix. La televisió és molt exigent, qui diu la televisió, no sé, diu el que es veu de YouTube,
tot això
de mirar
passa
la pantalla.
Exacte, no sé si tot això passa perquè la ràdio és emissor receptor claríssimament, I la televisió, com deies, és emissor.
Sí, però evidentment que la televisió també permet la seva participació, no, d'alguna forma, no? Està claríssim que també la televisió s'ha anat modernitzant i també és molt immediata, molt ràpida, que abans també és el que es deia de la ràdio, era d'alguna manera el primer mitjà que arribava a un punt, no? Ara podríem acceptar que qualsevol persona amb un telèfon mòbil podria també estar transmetent en directe qualsevol esdeveniment a través d'una imatge audiovisual, no? És a dir, el món audiovisual ha anat cada vegada com apropant-se més en allò que abans només permetia la ràdio ho segueix fent perfectament, i a més també a l'hora de guardar un producte sonor ocupa molt menys espai, molta menys memòria que un projecte audiovisual, no? Un podcast de Ràdio Estel ocupa molt menys que si això ara ho estéssim fent amb una realització audiovisual, tindria més pes. Ara les memòries tampoc són tan cares, evidentment hi ha equips amb petabytes de capacitat que no és problema de servidors, però això també ho simplifica molt a l'hora de comprimir. Tècnicament hi ha també unes possibilitats, no?
Sintoniqui se'l coneix per una de les seves grans frases, les ve repetint a cada entrevista que dona, la ve repetint a cada xerrada que dona, la ve repetint a cada classe que dona des de la facultat. Les ràdios municipals són del millor que ha passat al panorama comunicatiu. Però és una ràdio que fàcilment seria atribuïble també a Jordi Margarit. Jordi Margarit, president de Ràdio Associació de Catalunya. Què tal? Molt bona nit.
Bona nit, Joan. Bona nit, sí, tu.
Bona nit, Jordi. Grata sorpresa, eh? Fa una estona, sense saber que estaries en antena, i m'agrada molt que estiguis avui aquí a Ràdio Estel en aquest programa, parlava, no?, de l'origen de les municipals, en Jordi Margarit com a creador, amb Joan Manuel Tresserres, que també l'esmentava a Rubí, no?, en paral·lel amb els companys d'Arenys de Mar.
Exacte, exacte. Sí, sí, l'any 79, fixa't. Com aquell que diu, 40 anyets de res.
Ho deia, Jordi Margarit, que també ho diu moltíssim. Les ràdios municipals són el pes pesant, o haurien de ser el pes pesant de la Ràdio Catalunya.
Bé, és una manera de fer ràdio, de concebre la ràdio diferent, insòlita en aquell moment a l'estat. I sap el Cinto que jo sempre parlo d'un dels primers actes de desobediència civil que en aquell moment, doncs, van plantar cara als ajuntaments per millorar la comunicació, la relació entre els ciutadans. I jo que vinc, doncs, d'una ciutat amb un cert pes demogràfic i amb gent molt, molt variada, de relacionar barris, amb allò del... Hi ha gent de barris, doncs, que és com quan se'n van al centre i diuen, em vaig a Rubí, no? Doncs aquesta era una miqueta la idea d'aquell moment, de la relació, de la comunicació, i de fer transparents, portes de vidre, als ajuntaments, ja que eren tan opaques fins aquell any 79.
Jo crec que, a més del que acaba de dir molt bé en Jordi Margarit, que es coneix molt més el moviment de les municipals que jo mateix, perquè és un dels grans protagonistes del naixement de les municipals a Rubí, és no únicament aquest servei de proximitat, no únicament, com molt bé diu ell, que les municipals és un acte, entre cometes, de desobediència, perquè no hi havia marc regulatori, i ni que ho fes un ajuntament democràtic eren legals, i mira que van costar, que els polítics, va passar més d'una dècada llarguíssima fins que s'aconsegueix el marc regulatori, i estem parlant de partits polítics de tot índole a Catalunya, és a dir, si els propis polítics van tardar tant de temps a assolir una regularització, diguem-ne, d'aquest tipus d'emissores, que finalment ho va ser per tot l'estat espanyol, demostra que les coses a Palau, allò que diuen, van molt a poc, però sobretot, Jordi, també la gran importància que el moviment de la EMUC, Emissores Municipals de Catalunya, que durant els seus inicis, ara fa molts pocs dies, malauradament ens ha deixat en Ramon Mateu, va ser un dels coordinadors d'EMUC, lligat a Onda Cero, lligat a Catalunya Ràdio, el record amb aquest radiofonista, Ramon Mateu, que venia a l'altra ràdio precisament a col·laborar en nom de l'EMUC, en allà al Passeig de Gràcia número 1, que el tinc ben present ara que fa pocs dies ens ha deixat, sobretot les EMUC, per l'ús de la llengua catalana. És a dir, no s'entén actualment la paritat català-castellà en el mitjà radiofònic si no fos pel moviment de les municipals. En cap altre, malauradament, mitjà de comunicació per més anys que ha passat a Catalunya. Ni premsa escrita, ni cinema, ni qualsevol cosa lligada en el món de la televisió. Si excluïm la ràdio, la freqüència modulada, no hi ha paritat català-castellà. I això a les municipals és una aportació bàsica. A la TDT, la ràdio que hi ha amb televisió digital terrestre, ja no és paritària. Ja domina molt més la presència del castellà. Per tant, la gran aportació a la llengua catalana del moviment de les emissores municipals, a part del servei de proximitat, que no té preu.
Com es nota que estem parlant a Ràdio Estel ara mateix, si m'ho permeteu, i amb tots els honors, amb història viva de la ràdio. I ho dic perquè quan l'entrevistat et treu les preguntes com a entrevistador, malament vas. Volia parlar d'això. Jordi, com està la salut de la Ràdio en Català?
Home, jo penso que, certificant tot el que deia el professor Citoniqui, a banda de l'aportació i d'aquestes paritats que ell, evidentment, com que és un home també de números, sap i ha fet els seus càlculs, home, mira, jo et podria fer uns càlculs en aquest moment, que ja que parlem de ràdio en català i de la salut, entre altres coses, perquè a vegades no ho tenim prou en compte, no? Hi ha, d'acord amb l'últim estudi de mitjans, hi ha 1.955.000 persones que a casa nostra escolten la ràdio convencional, la ràdio generalista. I amb freqüència modulada també, evidentment, ara pràcticament hem de parlar sempre de la FM, amb temàtica musical hi ha 2.163.000 persones, en general, que escolten ràdio. Si hem de parlar en català, hauríem de dir que la ràdio convencional està de l'ordre de 1.408.000 persones. Sobre aquest 1.955.000 veuríem que el predomini de la ràdio en català és abassegador. Ara bé, si ens passem a la ràdio musical, veuríem que d'aquests 2.163.000 persones que senten ràdio, només ho fan en català, és a dir, només ho fan en català, 703.000 persones escolten la ràdio conduïda, l'idioma vehicular és el català. Això, a banda del que puguin fer aquestes hores determinades que puguin passar les musicals, programació en català, música escrita i cantada en català, a banda les emissores de ràdio convencional que puguin tenir els seus espais, les seves hores en català. Certament, les ràdios municipals hi van aportar, i vam aportar el granet de sorra en quant a fer assequible una llengua que en aquelles èpoques, l'any 79, es dubtava de si podien servir per la universitat per ensenyar determinades disciplines. I que, a més, jo recordo, per exemple, una frase molt maca del Quim Maria Pujal, que quan va dir de fer el futbol en català a Ràdio Barcelona, el director general de la CERCA, no recordo com es deia, en aquell moment li va dir a en Pujal, però ja t'entendran. És clar que t'entendran. Caram, si no es provava, a més, doncs no es podia desenvolupar. Bé, m'he preocupat de posar... Ja has vist, Cinto, que m'ho he posat avui a punt, eh? Vull dir que sé que...
Ha fet els deures.
Exacte. Interessantíssim el que apuntes, eh? I cal felicitar en Jordi Margarit, també com a persona, en aquest cas, a part de Ràdio Associació de Catalunya, el que seria la històrica, doncs, persona lligada també professionalment a RAC, a l'actual, diem-ne RAC, no? RAC1, RAC 105, una ràdio privada extraordinàriament ben feta en llengua catalana, líder d'audiència, però a més que aquesta és la gran força, és a dir, que la ràdio en català, com molt bé acaba de justificar en Jordi Margarit, de programació convencional, té un seguiment altíssim des de fa anys, i això ens ha d'omplir de satisfacció, no únicament per la llengua, sinó perquè està molt ben feta i la gent té ganes d'escoltar, però el magnífic paper de la ràdio pública de Catalunya Ràdio amb totes les seves emissores, i fins i tot també el gran paper des del 76 d'una Ràdio 4, una emissora estatal, que fins i tot en aquí, l'estat del 76 també obre una ràdio en llengua catalana, en aquest cas també transmetent Ràdio 4 a dia d'avui 24 hores, però molta ràdio privada, com podria ser aquesta on estem, Ràdio Estel, 25 anys també fent una programació amb el seu estil en llengua catalana, i així podem anar repassant. És a dir, tant de bo que amb altres mitjans de comunicació hi hagués hagut aquesta salut, no?, i aquesta vitalitat que últimament amb els canvis tecnològics i el que apuntava en Jordi Margarit molt bé dels canvis que hi ha amb el consum de ràdio musical, una mica es va trastocant, i tant de bo que es pugui mantenir per molts anys la bona salut de la ràdio en català.
És que arran del que dius, si m'ho permet, Joan,
sí, tant.
Jo afegiria que en la història de la ràdio aquí al país, en el moment que hi ha l'esbombament i l'utilització del català com a llengua vehicular, això per què es fa? I amb què hem de lluitar? I a qui ens hem d'enfrontar? Home, això es fa perquè hi ha voluntat de fer-ho. És a dir, que et poses a parlar en català i ho fas per mitjans de comunicació perquè hi ha unes ganes, un sentiment de pertinença a una comunitat determinada. Com sempre es diu, ni millor ni pitjor, diferent, diferenciada, aquesta voluntat de ser-hi. I a més, amb una competència que és acollonant i que, per tant, ho has de fer-ho professionalment molt ben fet per competir aquí ja porta tant de temps, o portava tant de temps a partir de l'any 79, fent ràdio amb un mitjà que a nivell audiovisual, si parlem de l'any 1939, quan la Ràdio Associació deixa d'emetre exclusivament en català, és a dir, o desapareix com a Ràdio Associació, fins a l'any 1980, que hi ha la Generalitat, i el 82, que comencen a distribuir-se les ràdios, les freqüències legals, fins aquell moment, la ràdio que era l'únic referent que hi havia era una ràdio en castellà. Per tant, pertinença a una col·lectivitat, pertinença en un país, ganes de ser-hi i, a més, ganes de fer-ho bé, perquè jo estic convençut que no tindríem aquest 1.408.000 persones enfront de 1.955.000 que a Catalunya escolten la ràdio convencional, no ho tindríem, aquesta presència, aquest altíssim percentatge de la gent que parla, que escolta ràdio escrita, pensada en català, si no ho féssim bé. Per tant, la ràdio no, en català no és que s'escolti per ser fet en català. Home, no, també, i sobretot, i bàsicament, perquè està ben feta.
Això és el que sempre també esmentaves defensat, i així és en Joaquim Maria Puyal, destacar també el paper claríssim des del 76, ni que fos el mes de desembre, però 77, 78, 79, dels professionals de Ràdio 4, entre ells en Enric Frigola, un dels responsables d'aquesta emissora, Maria Vítil del Mendros, i així podríem anar seguint, Joan Lluc, etc., Montserrat Minovis. Aquella Ràdio 4, no prou valorada, com també contribueix a la normalització del català parlat, fa classes també de català, emissora estatal, malauradament només amb una única freqüència, tant de bo que hagués tingut l'abast català, i destacar també el paper de les privades, com seria Ràdio Lot, que comença al mateix moment que ho fa Ràdio 4, o les emissores, per exemple, de Cope Figueres, d'on venia el propi Frigola, d'on venia, en aquest cas, Montserrat Minovis, també era fa uns mesos desapareguda. És a dir, el paper també d'aquestes emissores, igual que a Girona, on hi havia Francina Boris, altres professionals, etc. És a dir, com també a les diferents localitats catalanes, també en aquell moment hi ha una contribució en favor de l'utilització del català, perquè a vegades sembla que tot hagi nascut només quan han nascut les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que fan una feina extraordinària, però que hi havia un antecedent anterior que, mica en mica, va anar també vestint allò que després amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Catalunya Ràdio, va acabar d'esclatar molt favorablement, i en cap moment jo vull treure'ls i mèdit, òbviament, en aquells professionals joves, com un Miquel Calçada, per exemple, que amb 16 anys estava com a primera veu de Catalunya i a ràdio, i havent fet ràdio abans a Ràdio Terrassa amb en Josep Maria Francino com a cap de programes.
Mira, home, deixa'm dir, si, Joan, permet-me més que esmentat a l'Enric Frigola aquí al Cinto, i jo us he de dir, això no ho havia explicat mai, però a mi qui em posa el cuquet de la ràdio al cos és l'Enric Frigola, en el que havia estat Ràdio Associació, en aquell moment Ràdio Espanya de Barcelona, jo amb una guitarreta que anava a cantar, i l'Enric em posa en aquells estudis i tot allò, i em fot el cuquet de la ràdio, i sempre, no, jo ja he comentat i me l'estimo moltíssim a l'Enric Frigola, és el que em va fotre el cuquet de la ràdio a dins del cos, no? I vosaltres ho hem comentat, però jo no ho havia parlat mai públicament.
Això vol dir... que tu cantaves ja abans del 76, no? Perquè ell entra a Ràdio 4 al 76 i just abans estava en aquesta emissora de la Rambles.
Doncs,
t'estàs
sí,
confessant,
doncs, sí,
eh?
Ja s'estan posant aquí a l'edat.
Estem sabent l'edat no d'en Jordi Margarit, sinó de la seva guitarra.
Exactament. Sí.
Mireu, sou dos persones que heu parlat moltíssim del municipalisme radiofònic, que heu parlat del català a la ràdio com a llengua de transmissió, i que heu parlat també de l'avenç de la tecnologia a la ràdio. Abans en parlàvem amb Sintoniki. Com la ràdio aconsegueix adaptar-se a la nova tecnologia sense que la nova tecnologia mengi el mitjà de la ràdio, no, Jordi?
I tot i això, que l'any 79, precisament, quan comencem les ràdios municipals, hi havia aquells animalots, els bagels, que deien que el vídeo havia matat l'estrella de la ràdio. No?
Sí, senyor. Ara, Video Kill the Radio Star.
La van cagar del pal totalment. Exactament què em comentaves ara, perquè se m'ha anat el coco cap a aquella colla de previsors.
La ràdio ha superat d'alguna manera la innovació tecnològica, però el que sí que no ha liquidat la ràdio, evidentment, però sí que hem de dir, ha transformat molt el que seria les persones que treballen a la ràdio. És a dir, Per una banda, la digitalització ha anat molt bé, perquè si mirem aquella municipal de Ràdio Rubí que deia ara en Jordi Margarito de Ràdio Orange al principi, una municipal respecte a la instal·lació que tenia Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Passeig de Gràcia número 1, però, o sigui, Ràdio Reloj de Ràdio Espanya, anys llum. A dia d'avui, com tu ara molt bé esmentaves fa una estona, Joan, inclús una persona que fes podcast amb algun tipus de programari, edició, ho pot fer d'una manera molt digna, i les municipals o emissores del tercer sector poden tenir unes eines 100% vàlides per fer els programes. Que no vol dir que el contingut sigui millor, eh? Aquí el contingut va independent de la tècnica. Però el que sí que s'ha menjat molt és el nombre de professionals que hi treballen. Queden poquíssims tècnics de so, com el que jo ara veig aquí davant, treballant a la ràdio. És a dir, molt tècnic de so s'ha mort perquè hi ha hagut l'autocontrol, que ve de l'analògic, i a les nits l'ordinador programa, i abans hi havia una continuïtat que ara no és necessària. Jo aposto que també seguiràs menjant-se molt la tecnologia digital, la gent de micròfon. Estarà ple de veu sintètica, ple d'intel·ligència artificial. Jo dubto que 10 anys vista puguem consumir ràdio feta per persones al 100%. Potser serà 40% feta per persones i un 60% feta per sistemes d'intel·ligència artificial, que serà impossible de detectar que aquella veu és sintètica, inclús que t'està explicant coses a partir de textos preparats. Hi ha hagut aquest canvi, no? Que d'alguna manera la ràdio, d'alguna forma, abans hi treballàvem, necessitava molta gent per fer un determinat tipus de continguts, i ara això no, Jordi, per un tema de costos, el digital ho ha trastocat. És un fet, passa? És un fet, no vol dir que sí, sigui ni bon ni dolent, però és un fet.
Sí, saps que quan sempre que es parla d'aquest temari, o quan s'esmenten els tècnics o personal que feia ràdio, jo sempre se me'n va al cap allò que es diu la màgia de la ràdio. Mm. Sí, collons, la màgia de la ràdio. El que hi ha és un seguit de gent que s'hi esforça i que fan anar i que creen l'ambient de la màgia, però la màgia no surt d'un barret de copa, no, que va. Són la dedicació de tant i tant personal que en cadascuna de les seves branques, productors, guionistes, tècnics, sobretot tècnics, que són els grans oblidats quan es parla de la ràdio, que només surt el Star System. Però, a més, el tema de la digitalització, i què estem veient amb les xarxes digitals, que és allò que també les xarxes digitals han matat l'estrella de la ràdio. No, escolti'm, mira, amb xarxes digitals pots fer comunicació. És allò que qualsevol amb un smartphone pot fer en un moment determinat, enviar una fotografia, si més a més, i donar la teva què veus en aquell moment amb un fet determinat o comentant qualsevol història. Això és comunicació, sí. Pot ser comunicació. El que la gent ja hem d'adoptar, i dubtem, que allò sigui realment veritat del que sigui passant. Per tant, a nivell de mitjà puntual, ràpid i amb credibilitat, això continua sent la ràdio. Per tant, la informació amb lletres majúscules a nivell de l'audiovisual continua i continuarà sent la ràdio. No ho sé, clar, si el Cinto ara parla de la intel·ligència artificial, en té molt coneixement perquè és una persona que ha remenat els diferents gins que han pogut escoltar ràdio i que sap molt bé, perquè a més no és només la ràdio que puguem escoltar amb FM. El Cintoniqui en sap molt, molt i molt d'allò que en deien abans els radiopites, els radioaficionats. Mm-hmm. Per tant, si ell parla d'aquesta intel·ligència artificial, jo, a banda de collonir-me una mica, el que sí que penso que com a mitjà continuarà la gent escoltant, no sé amb quin aparell ja del futur, si serà amb un xip fotut en el coco, continuarà escoltant la ràdio, perquè se la creurà, i perquè informació en majúscules això ho fa la ràdio.
Debat curt, però interessantíssim, el que hem tingut avui amb Cintoniqui i Jordi Margarit. Jordi Margarit, president de Ràdio Associació de Catalunya, moltíssimes gràcies. Et deixem ja, que deus començar a estar liat amb els Premis Ràdio Associació de Catalunya, ja, eh?
Sí. Mira, el Dia Mundial de la Ràdio, precisament, dijous acaba el termini de presentació de candidatures, uh-huh, i ja ens hi posem, i la gala serà el 25 de març, aquest any, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en la Sala de Teatre, que té també tot una història, en certa manera lligada també al món de la ràdio.
Allà hi serem, com sempre. Jordi Margarit, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un petó. Cinto.
Bona nit, Jordi, molt content que hagis estat avui en aquest programa.
Gràcies a tots, bona nit.
Cinto, continuem amb l'entrevista. Abans que res, però, ho fem amb Gato Pérez. Gato Pérez, que a la sintonia de Ràdio Estel sona així.
coneixem, no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de Barcelona està marejada de burta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de burta al món. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. Sants Carmel, un Guinardó, Poble Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roquetes, Vallebró, Les Corts, Sagrera, Horta, Coll, Trinitat, Vella. La nena té un ritme inquiet, menys el compàs i vell juga els peus. La nena té un ritme inquiet, menys el compàs i vell juga els peus. I sa família de ritmes guapos,
Gato Pérez, Rumba de Barcelona, ens l'ha escollit ell, Sintoniqui. Per què una cançó com aquesta?
Jo sóc molt de música rumbera i també molt de música, allò que diuen l'etiqueta salsera i d'afrocuban jazz, i evidentment que m'agraden altres músiques, no? Però la rumba com a genuïna música de, no únicament de la ciutat de Barcelona del segle XX, sinó de Catalunya, no? Hi ha moltíssims rumberos a Mataró, hi ha moltíssims rumberos als barris de Barcelona i també moltíssims a Lleida, per exemple, rumberos i amb el seu garrotín, no? I aquesta mixtura de gitanos, de paios, d'un propi Gato Pérez, que és més que un rumbero, és un gran compositor que va utilitzar la rumba, després, anteriorment, perdó, havia estat al món de rock, doncs sempre m'ha agradat molt les lletres de Gato Pérez i aquesta forma d'interpretar la rumba i altres ritmes que té el gran Gato Pérez. Xavier Patricio Pérez, no?
Sí,
malauradament tan jove desaparegut.
Sí, senyor. Ara escoltàvem Gato Pérez i aquesta rumba de Barcelona i en Sintoní 15 i això, no? Jo sóc un enamorat de la rumba, però també sóc un enamorat del jazz...
Afrocubà.
Afrocubà,
per ser precisos.
Michael Camino, la banda sonora de Calle 54, eh?
El gran Michel Camilo, a qui jo vaig tenir la satisfacció pel programa Música Sense Fronteres, el gran Jordi Roura, de Ràdio 4, encara el Jordi actiu a la nostra emissora de Ràdio 4 amb el programa Tradicionarius i el Club Trèvol, de fer-li una entrevista quan va acabar d'actuar Michel Camilo amb l'orquestra danesa, una big band de jazz, i li vaig poder fer una entrevista. Un músic extraordinari, un gran músic de jazz i de música clàssica, el gran Michel Camilo.
Clar, et posava Michel Camilo perquè abans de l'altra ràdio, doncs això, un programa dedicat a aquest tipus de jazz, eh?
Nosaltres en alguna ocasió havíem fet també l'altra ràdio amb Tumbao durant unes temporades. Vam tenir aquesta sort als estius de poder col·locar música. Evidentment no tenia a veure amb la tecnologia, no tenia a veure amb la ràdio. A partir de 11 anys que, doncs, el que deia, amb Música Sense Fronteres, doncs, gairebé cada setmana podíem conversar i escoltar música salsera o de jazz afrocubà. Doncs, jazz afrocubà, havent conversat doncs, amb el gran Chucho Valdés, havent conversat amb el gran Bebo Valdés, amb el gran Paquito de Rivera, amb Arturo Sandoval i un llarguíssim etcètera, 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 no? De gent que et podia fer música ballable o que doncs, podia fer música d'afrocuban jazz.
Sinto, com es mantenen les ganes de fer ràdio després de 40 anys?
Jo no tinc sensació, diem-ne, d'aquest pas al temps. Em miro al mirall, evidentment no sóc una persona ingènua i ja veiem que hi ha hagut alguns canvis, no? Vull dir, només es manté incombustible l'armilla si la cuides bé que jo porto, no? Però fins i tot les armilles en 40 anys també algun canvi en tinc, no? Però la persona, evidentment, canviem. Però el concepte aquest de ganes, que jo sempre ho transmeto a algunes de les persones que he tingut o tinc com alumnes en alguna de les universitats que jo puc col·laborar, és fonamental. Sí, jo crec que us pot... també per tocar a vosaltres, la gent que esteu aquí fent tantes hores a Radio Estel d'antena, i alguns ja porteu uns quants anys, aquest component hi és o no hi és? Jo això ho he vist, per exemple, en professionals molt veterans. Un, per exemple, Paco Peña, Esports, Ràdio Nacional d'Espanya, no? Paco Peña, especialista en motor, va ser el degà de la radiofonisme, en aquest cas, del motor, ara ja ha jubilat el gran Paco Peña, n'esmento un a l'atzar. Com aquesta persona, al final de la seva trajectòria professional, en plena vitalitat, jo vaig poder fer programes amb ell de tecnologia, circuit de de Catalunya uns quants anys gràcies a la seva ajuda per l'altra ràdio, conservava totes les ganes, tota l'energia, tots els coneixements, la multitud de connexions. No? Això no s'ha de perdre mai. Aquests músics que jo deia, jo podia haver entrevistat a Bebo Valdés, les ganes que hi tenia de tornar a actuar, de sortir a actuar, aquest senyor havia tingut una embòlia, havia tingut uns problemes de salut notables. Durant molts anys estava tocant a un hotel, en aquest cas de Suècia, si no em falla la memòria, no podia treballar amb els circuits habituals, tocant a un hotel, que ja està molt bé, es guanyava la vida, però un músic d'aquest nivell era una cosa que li quedava una mica curta, i no un any, ni dos, ni tres, uns quants. Però no perdre la motivació i les ganes, jo crec que és inherent a la gent que estima la comunicació de qualsevol mena, sigui artística, entre elles la música, o sigui la nostra, no? Més de caire periodístic.
Com a professor universitari, que també ho ets de comunicació, de ràdio, de tecnologia, creus que la ràdio que es fa avui és atractiva pels futurs estudiants?
Hi ha gent jove, per exemple, a la Universitat Autònoma de Barcelona, que fan el seu estil de ràdio, per exemple, a UAB Campus Media, una molt bona iniciativa, on hi ha diferents components, diferents programes amb el seu estil. Això ha passat en multitud d'èpoques passades. Aquest element sonor, jo crec, insisteixo, que potser sou reiteratiu, degut a la seva simplicitat, degut que allò important realment és què vols dir, què vols explicar, com ho expliques, perquè, per exemple, doncs, la renovació que fa un Arús amb les transmissions en futbol és la manera com ell narrava el futbol, amb l'humor, etcètera, no? És aquell punt d'innovació. Doncs això ho pot fer perfectament la gent jove. Evidentment que és un mitjà sumament atractiu i, a més, no hi ha uns problemes de costos econòmics, com jo deia abans, està a l'abast de la gent jove, no? Per tant, si està a l'abast de la gent jove tècnicament, econòmicament, i tu tens ganes de dir coses i d'explicar-te, aquell llenguatge sonor, digue-li podcast, digue-li ràdio, és plenament vigent entre la gent jove. Que la gent jove no escolta, com ara molt bé deia el Jordi Margarit amb les xifres, les fórmules musicals, completament cert, però molta gent jove encara guarda moltíssim interès, per exemple, per escoltar futbol a través de les emissores. RAC1, que esmentava el Jordi Margarit, les molt bones audiències, doncs, que ja li deia que tenen, l'equip de futbol de RAC1, hi ha magnífics professionals, un Joan Maria Pou i tants altres, demostra l'interès, doncs, de gent jove per escoltar les transmissions de futbol, que diuen aquí està ple d'oïdors a la COPE, està ple d'oïdors joves a la cadena SER, no? Per tant, les franges, diem-ne, joves, encara tenen un lligam amb la ràdio, no tant com abans, però sobretot multitud de gent utilitza el llenguatge sonor per comunicar a través dels podcasts, no? A través de Speaker, a través de SoundCloud, a través de multitud de plataformes, i si tu vols, una mica els youtubers, gairebé et diria, un tipus de youtuber no deixa ser un professional radiofònic, que es basa en la paraula, d'acord que hi ha la imatge, però bàsicament multitud de youtubers al principi, que no comentin videojocs, són purament radiofonistes, l'únic que tu els veus, però alhora la seva magnetisme, el seu suggeriment està amb la comunicació verbal, no tant amb la seva comunicació, en aquest cas, d'imatge.
Ara que l'esmentaves, quan parlàvem amb Jordi Margarit sobre la ràdio en català, ens deia una de les dels tipus de ràdio més escoltats en català és la ràdio musical, eh? Tot i això, sí que és veritat que la ràdio musical ha baixat una mica d'audiència.
Sí, sí.
A què ho podem atribuir, això?
No té el pes, com dèiem abans, i el Jordi ha donat unes xifres, la ràdio musical, la fórmula musical està per sota, perquè la gent jove i molta gent gran ha trobat amb aquestes plataformes de distribució musical una forma de fer-se els seus llistats claríssimament, doncs, YouTube Música, claríssimament el Spotify, doncs és una nova manera de consumir productes a la carta o a programar-se peces, diguem-ne, audiovisuals, videoclips o altres peces tocades o a casa o com sigui a través de YouTube, que això també mou molt d'interès a nivell de la música, i és la forma com la gent jove prefereix, doncs, consumir actualment la música, i la fórmula musical ha anat a la baixa. Per exemple, els 40 principals, que era la font principal gairebé de publicitat d'ingressos econòmics per la cadena SER, que gairebé superava a la pròpia cadena SER generalista, òbviament en 20 anys s'ha trastocat i, doncs, la ràdio privada ha patit un gran retrocés publicitari, sobretot en fórmules musicals.
Parlaves també d'aquesta intel·ligència artificial que no tardarà en arribar al món de la ràdio.
Per fent tant, programes, sí, sí.
Per tant, la ràdio entenc que no para d'evolucionar. Està tot inventat en el món de la ràdio, no?
No estarà inventat. Si algú no s'acaba de situar això que vull dir jo de la intel·ligència artificial, per exemple, hi ha els assistents de veu que comencen a estar en aquests altaveus a les cases, no? Aquests assistents de veu de Google, per exemple, Operació Triunfo l'està utilitzant en aquesta temporada molt amb l'actual edició d'Operació Triunfo, Si tu agafes un sistema que és capaç, a partir de textos, de tenir una veu absolutament creïble, una veu sintètica però expressiva, bona, que ja hi és, i a sobre, amb aquests textos que tu tens per aquí sobre, te'ls diu, pot improvisar a partir dels seus coneixements, et pot generar una programació a un cost baixíssim, que és el que busquen, i et diria inclús programacions radiofòniques fetes a mida de les persones que triïn uns temes i unes característiques de veu i que t'estiguin gairebé fent com el programa per tu. És a dir, una cosa com molt individualitzada, a part d'altres sistemes de veu sintètica que puguin fer programes, podríem dir, per masses, és a dir, com ara Radio Estel, que en lloc que hi hagin unes persones fent la programació de Radio Estel amb determinades franges horàries, aquella veu sintètica convenientment programada mantingui l'antena, mantingui la continuïtat. Això és un problema de costos econòmics. Si algú també és escèptic, que pensi que als anys 70 va néixer el MIDI, és a dir, la informàtica musical. Fins aquell moment només s'escoltaven instruments autèntics. El MIDI ha substituït el 90% de bases musicals, de la publicitat, de la quantitat de música que escoltem. És a dir, la informàtica musical, ni que pugui ser programat per una única persona, aquells 10 o 12 que abans tocaven, queda reduït a una persona que programa un ordinador en algun cas i escoltem un element musical. Comencen a haver-hi també ara sistemes que es dediquen també a la composició automatitzada o sistemes d'intel·ligència artificial que composen. Si el MIDI ha desplaçat els músics d'estudi, ha desplaçat els instruments autèntics perquè sonen igual, a banda dels que sonen com a música electrònica, que és un gènere per si mateix, jo prevec que a 10 anys vista el món aquest radiofònic es contaminarà amb aquesta intel·ligència artificial, amb la veu sintètica. Pensa que quan jo vaig acabar els estudis d'enginyer tècnic de telecomunicació a la Salle, estem parlant dels anys 80, ja hi havia síntesi de veu en català, un projecte que es deia Syncat, anys 80 del segle XX. Estem al 2020 del segle XXI. La veu sintètica porta ja molts anys d'existència. No és un tema de 4 dies.
Tot just ara parlem amb Cinto Niki, història de la ràdio, de Ràdio Nacional 4, evidentment, i volem parlar amb una altra veu històrica de Ràdio Nacional 4. Miquel Murga, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Que es coneixen, eh?
Home, i tant. Miquel, quina sorpresa.
Estava escoltant ara, és que estava al·lucinat, exacte, estava escoltant tot el que estava explicant el Cinto, i jo sempre que escolto el Cinto parlar de ràdio, de tot el que ell ja fa anys que intueix, nota i sent, i del que tot va passant, realment al·lucino. És un plaer sempre parlar amb el Cinto i ara parlar amb vosaltres i aprendre, perquè el que passa quan escolta el Cinto, evidentment també per la seva vessant també pedagògica i didàctica, és sempre aprendre. L'únic que pots fer és escoltar i aprendre.
Deixa'm preguntar-te què ha estat Cinto Niki pel món de la ràdio.
Bueno, això que et deia, jo crec que, a veure, primera, respecte total, perquè ja, jo crec, vaja, moltíssima gent, si hi ha algú més que pugui dir que manté l'essència d'un programa i de connexió via ràdio durant tants i tants anys amb aquesta fidelitat, com ho fa el Cinto. I després, perquè, a banda d'això, com et deia, és sempre l'oportunitat d'aprendre a escoltar el ràdio, que és una cosa que de vegades ens oblidem, que la ràdio també ha de servir per això, a part de per distreure, per passar l'estona, per difondre música, per difondre notícies, ha de servir també per aprendre coses, i si no, poc sentit tindria, però després també el que representa és un nom que ara mateix ja queda lligadíssim amb l'història de la ràdio, però amb visió de futur, perquè ja no s'al·lucino més. Que diu, ostres, que fa molts anys que fa ràdio el Cinto, fa molts anys que fa el mateix programa, però és que la visió de futur que sempre ha impregnat, com ara mateix ja ens explicava, en els programes, és una cosa que hauríem d'haver notat tots, perquè tot va passant. I això vol dir que té també un aspecte, a part de comunicador, de didàctica del món de la ràdio, té un aspecte una mica visionari, i això és un afegit important.
Doncs, escolta, Miquel, amb una gratitud extrema per les teves paraules, Miquel Burga, un radiofonista extraordinari, no? Des d'aquells espais cèlebres de Ràdio 8, Cadena 13 i tants altres durant molts anys també a Ràdio 4, el Miquel sí que té una quantitat d'hores de volada i amb una continuïtat en antena extraordinària i una captivació a l'hora de comunicar, però deixa només aclarir un detall, que el mèdit de l'altra ràdio dels seus 40 anys, jo t'ho agraeixo molt sincerament, com tu molt bé saps, Miquel, perquè també hi has estat i hem col·laborat en programes teus Reus des de l'altra ràdio, som un programa coral, és a dir, tota aquesta feina de divulgació des de Ràdio 4, Ràdio Pública en 40 anys, l'estem fent, evidentment, un extraordinari equip de divulgadores i divulgadors. Actualment, cada mes, l'altra ràdio, tenim la sort de tenir 30 especialistes col·laborant. I si mirem la història del programa, jo calculo que entre companys a la part tècnica, que jo sempre considero que formen part, evidentment, de l'equip, i doncs, per ser els que han col·laborat, estem parlant 250-300 persones. Vol dir, evidentment, mira, més rumba. Això em sona... això ja m'agrada, Miquel. No vull tallar l'entrevista, però sembla que sentirem més rumba, que potser algun oïdor li interessarà més que el que els estic explicant jo avui. Però feina d'equip, no? Com qualsevol programa, però el nostre és indiscutible. Si no, no podríem ser.
I està molt bé que ho diguis, això, Cinto, saps? Perquè de vegades
és la veritat, Miquel, és la veritat.
La gent que no té l'obligació de saber-ho et queda doncs, amb el veu que escolta, es queda amb allò que li arriba finalment, però no sap que darrere hi ha una quantitat de feina, de gent treballant, que hòstia, de vegades donem la cara, hauríem de dir més sovint, i jo, per tant, estic molt content que ho diguis aquí, perquè hi ha molta gent que no diu la cara, però que penca molt perquè la ràdio sigui ràdio.
Miquel Murga, periodista, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per deixar-me participar avui i una abraçada molt gran, Cinto, a veure si un dia fem un cafè i ens posem al dia.
Tant de bo, i que puguis ampliar la teva vitalitat comunicativa amb algun nou projecte radiofònic que se troba molt a faltar, Miquel, a la banda del teatre.
Gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies, adéu. Miquel. Adéu. Sempre acaben quedant els personatges que venen aquí a Ràdio Estel amb els que intervenen telefònicament. Rapidíssimament, perquè ens queden segons per acabar el programa, però no podia deixar de parlar d'això amb Cinto Niki. Programes com l'altra ràdio, Cocodrilo Club, que impulsa la creació d'un museu de la Ràdio Barcelona. Rapidíssimament,
sí,
com està això?
Sí, t'ho agraeixo molt que ho puguem dir, Joan. Qualsevol oïdor de Ràdio Estel que vulgui adherir-se al manifest que fa 2 anys varen presentar l'Ateneu Barcelonès, demanem la creació a Catalunya, però ara específicament a Barcelona, d'un museu dedicat a la ràdio, que sigui recull de la memòria històrica, de la memòria sonora, però útil, això que dèiem, perquè el llenguatge radiofònic arribi a la societat i el pugui fer servir. Si aneu a altraradio.cat, trobareu les adhesions al manifest. En tenim ja més de 550, entre elles Ràdio Associació de Catalunya, Col·legi de Periodistes, Associació de Dones Periodistes de Catalunya, i un llarguíssim, etc. Per tant, si us hi voleu adherir, molt agraïts en nom del Cocodril Club i de l'altra ràdio que encapçalem aquesta proposta.
Cinto Niki, moltíssimes gràcies.
M'agrada molt haver estat a Ràdio Estel. Felicitats pels 25 anys i molt bona música a la Muchacho i los Sobrinos, que són veïns vostres.
Sí, senyor. Sí,
dels tafrancs.
Escolta'm, que el somni es faci realitat sempre. Marxem amb rumba. Cinto, gràcies.